Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
La fe va suposar per a la Violeta, literalment, perdre la vida per guanyar-la. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, l'autor del llibre Entre la vida i la tragèdia, Xavier Andreu, proposa conèixer la biografia particular d'una dona marcada per la tragèdia i que va escriure els seus records personals com a part d'un procés terapèutic.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Nando Zanoguera, que ve a presentar-nos Fora de la galàxia, la novel·la del post-post-post-procés. Nando Zanoguera avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui contem amb un escriptor, també preciós, almenys tot el que ha escrit fins ara, per el que jo li he llegit d'ell, que és el Nando Zanoguera, que ens porta un tema molt d'actualitat, no? Que ens parla de la independència, però des d'un punt de vista, diríem, més lúdic, més divertit, més bonic, amb una paraula. I, a més, inclús la pot veure des d'una forma diferent, perquè ell és mallorquí i, clar, hi passa a Catalunya. Però, bueno, el llibre és molt divertit i penso pues, que val la pena pues, haver-li fet el seguiment que jo faig amb a segons quins autors. I, com sempre, procedirem a fer-li les preguntes de rigor. Hola, Nando, com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Doncs pues vinga, comencem. Quan Tarradell es va dir allò de Ciutadans de Catalunya, tu eres molt jove, no?
Sí, tenia 5 anys.
Mare de Déu. Per què Úrsula?
Úrsula buscava un nom nòrdic i, tot i que ja sé que és una mica tòpic, era nòrdic i, a més, un nom molt contundent, com crec que és el personatge de la senyora Úrsula.
La paraula independència no es va sentir mai en boca d'en Tarradellas.
No es va sentir mai, però sí s'ha sentit posteriorment en aquest procés i al final aquest és un llibre sobre la situació actual, malgrat té molts elements de la història recent de Catalunya, un dels quals és tota la icònica que representa el balcó de la plaça Sant Jaume i, per tant, en aquest cas, el retorn de Tarradellas.
Procés de transició nacional cap a l'estat propi. Fa estrany, perquè un procés de transició pot durar de 40-50 anys. Aquí ho hem volgut fer-ho en 15 dies, com aquell que diu, no?
Sí, s'ha volgut fer en 18 mesos. Fins i tot la frase aquesta és gairebé tan llarga com els 18 mesos, però forma part també del vocabulari que hem anat sentint durant aquests 18 i ara ja més que mesos, en el que s'ha inventat o s'ha generat tot un lèxic propi. I aquest llibre doncs, recull una mica aquest lèxic que hem pogut sentir d'aquest temps.
Guàrdia fronterera de la República Catalana. Fines, eh?
Sí, i a més, les inicials de Guàrdia fronterera de la República Catalana surt amb una placa que porta aquest Guàrdia fronterera. Una mica per donar el toc, és humorístic del llibre.
No, ja. Nadie va convertir a los catalanes en extranjeros en su propio país.
Aquesta és una frase que recorda que del Mariano Rajoy. Hi ha pocs personatges reals en aquest llibre, però hi ha moltes frases que sí que ho són, tot i que jo els vaig distribuint una mica com jo he volgut en els diferents personatges que surten. I aquesta és una frase del Rajoy, tot i que el Rajoy no surt al llibre.
Bot i salmó, afines molt, per fer bot i salmó.
Sí, això és un símbol. D'alguna manera el que volia era explicar que en el procés real surten molts símbols, la simbologia és molt important. El podem veure en totes les manifestacions que hi ha hagut els 11 de setembre, el podem veure ara en la situació que hi ha amb els presos, amb els llaços grocs, per exemple. I això el volia recrear, volia d'alguna manera condensar tota la simbologia de la independència amb un sol element, que és aquesta barreja entre la gastronomia catalana i la gastronomia noruega, i que té un significat també, d'alguna manera, metafòric en l'argument del llibre.
Les més altes autoritats són més respectuoses que els espanyols?
Els europeus, vols dir, en aquest cas. En el llibre, sí, són més respectuosos que en els espanyols, que a la vida real ens han trobat que no necessàriament. En el cas de la Comissió Europea s'ha acabat fent costat a Espanya, de fet això també d'alguna forma en el llibre això ja s'entreveu, i alguns altres agents del món europeu internacional possiblement sí que han estat més comprensius que els espanyols amb la situació catalana.
Se'm fa difícil veure Brussel·les reconèixer Catalunya com a estat independent.
A mi també. Brussel·les, entenem Brussel·les com la Comissió Europea, com el Parlament Europeu, com el Consell Europeu. El que passa és que, primer, i això d'alguna manera ho volem, és una mica el missatge que surt al llibre, i jo crec que també es pot fer una anàlisi real d'això, si Espanya, pel que fos, tolerés un reconeixement d'independència, aleshores Europa no hi posaria problema.
Silenci sepulcral per l'euro. Els diners canvien moltes formes de pensar, no?
Els diners canvien, sí, canvien completament totes les formes de pensar. L'euro, per cert, que és una matèria que de la qual s'ha parlat molt sobre si una Catalunya independent podria o no podria conservar l'euro. En el cas de Fora de la Galàxia, del llibre, es veu perfectament que sí, que no hi ha problema. L'únic problema és que una Catalunya fora de la Unió Europea amb euro no podria participar dels òrgans de decisió, però podria encunyar euros com ho fa Andorra.
Estaria molt bé que Catalunya tingués petroli, no?
Estaria molt bé, sí, perquè d'alguna manera el que faria seria convertir-se en la Noruega del Sud, que és aquesta hipòtesi que llença el llibre, en què passaria si Catalunya tingués petroli com ho té Noruega, si hauria d'estar dins la Unió Europea o realment no faria falta que hi fos.
Núria Ramundsen, ho fas difícil, eh? Català i noruec.
Català i noruec. La família protagonista és catalana i noruega, com ho és el bot i salmó, i com ho és aquesta, com deia, aquesta proposta, no sé si metafòrica, de fer l'exercici de què passaria si Catalunya tingués petroli i pogués prescindir d'aquesta Unió Europea.
A l'Aragó, concretament a Teruel, es va sol, per carretera.
Es va sol per carretera, sí. Realment travesses aquest límit, ara límit de comunitat autònoma, en el llibre Frontera, i desapareix pràcticament tot. Va sol per carretera, entres en un territori on hi ha un despoblament, i és interessant pensar com afectaria en aquest territori a vegades desèrtic la consolidació real d'una república.
Els tres protagonistes no se'n fien dels bancs, eh? Amaguen els cèntims en una caixa d'eines.
Amaguen els cèntims en una caixa d'eines, sí, sí, sí. A més, és una cosa molt molt interessant per després desenvolupar la trama, perquè a partir d'aquests cèntims amagats a una caixa d'eines que està al lloc que no toca en el moment de la proclamació de la independència és quan es desencadena tota la trama.
DNI català, se'n fa una utopia, no?
Sí, el que passa és que aquí en el llibre hi ha una sèrie d'estructures d'estat, es munten unes estructures d'estat que són necessàries per després poder explicar l'argument de la Catalunya independent del llibre. I a la realitat, quan fas una mica l'exercici de comparar què ha passat en la realitat i què passa en la ficció, segurament el DNI català no hi ha estat, o que jo sàpiga no em consta, però sí hi ha hagut l'intent de crear altres estructures d'estat.
Repatrien a Catalunya. Afines també aquí, tu. Repatriar Catalunya.
Sí, repatriar Catalunya, però en aquest cas és l'escenari, com dèiem, d'una república que sí que s'està consolidant i hem de mesurar molt les paraules que es fan servir, fins i tot és molt curiós com canvien doncs, el significat de les coses en funció de si Catalunya és ja independent o no és independent. Les mateixes paraules, el mateix sentit de les paraules canvien.
Sempre hi ha d'haver-hi un fill pròdig a les famílies?
No sempre, però és veritat que és un tema molt llaminer des d'un punt de vista narratiu, perquè això et permet que hi hagi moltes... que passin moltes coses, que hi hagi molts retrets en un futur, que hi hagi dues vides paral·leles que al final es retroben, el mateix pes de l'absència, no? com queda reflectit en els personatges. És una novel·la còmica, però també té un punt de dramàtic i jo crec que precisament aquest mite del fill pròdig li dona un element dramàtic en aquest argument.
Lo de Tristany és un homenatge a Tristany i Isolda?
No. És un nom que s'assembla els noms estan triats perquè recordin personatges polítics de la vida real, tot i que personatges polítics, com he explicat abans, reals n'hi ha molt pocs, però en alguns sí que estan basats. I pensava que s'assemblava, o poden reconèixer amb noms reals d'alguns personatges polítics.
Serien complicades les negociacions amb Europa?
Serien complicades les negociacions amb Espanya, això sí. Europa, com a molt, podria fer de mitjancer, com explicava abans, i podria possiblement ajudar, però en cas d'haver d'escollir, sempre escolliria el factor estat, per tant, el factor Espanya.
Entrar a la ONU de seguida, però a la OTAN...
L'OTAN, clar, cal, en primer lloc, tenir un exèrcit. En principi, el procés com s'ha plantejat aquests mesos, com en el llibre mateix, no es parla d'un exèrcit consolidat, alguna vegada s'ha abordat, però en el fons no és una estructura d'estat que s'hagi fet. Per tant, per ara està aparcat una Catalunya dins l'OTAN.
Cuida'n la imatge dels teus personatges, perquè mira que dir-se Àlex, ben plantat.
Cuida'n la imatge perquè també és una mica un retrat de com és la Barcelona del futur. I aquesta Barcelona moderna, plena de hipsters, avui en dia com es diu, això també està caricaturitzat. I tenim un Àlex que cuida molt la seva imatge, està molt obsessionat amb crear modes i fins i tot arriba a fer el ridícul amb aquesta obsessió.
Referèndum per entrar a Europa, costa creure-ho, no?
Primer hauria de ser independent, primer hauria de sortir de la galàxia, com és l'argument del llibre, i a partir d'aquí un referèndum per entrar a Europa. Aquí s'han fet referèndums i s'han fet votacions de tot tipus, i jo crec que el que és fàcil de creure a Catalunya és que es pugui votar contínuament sobre qualsevol manera, no? I un referèndum per entrar a Europa, per què no?
Títol de botifler. No va ser un traïdor, aquest?
Això és una cosa que els lectors han de decidir.
Oli negre.
Oli negre, sí. Petroli.
Ja, perquè...
Or negre.
Ulles de Pax. Per què fas anar aquest nom tan llatí o quasi llatí?
Ulles de Pax. Posar-li un nom en aquest personatge me va costar una mica. De fet, li vaig canviar diverses vegades en el procés de creació. I pensava posar-li algun nom que es recordés a Ulleres de Pasta, que és una mica la icona del hipsterisme, que parlava abans d'aquesta caricatura, una mica també secundària, no és principal en el llibre. I vaig pensar que en base a cognoms reals es podia fer aquest joc de paraules. De fet, hi ha un moment donat un protagonista que se'n riu d'ell i li diu Ulleres de Pasta en lloc d'Ulleres de Pax.
Parles xinès, no? Perquè dius que coneixes l'accent de Zhejiang.
Ja. Vaig arribar a parlar una mica, no conec l'accent de Zhejiang, però sí que cert, la dada que surt al llibre, que pràcticament tots els xinesos que viuen a Catalunya venen d'una mateixa província, que és de la província de Zhejiang, que està al sud-est de la Xina.
Cervesa amb cafè, beer coffee.
Beer coffee, sí. Ja no ho recomanaria a ningú. Parlem d'un univers en què ja els gin tònics estan passats de moda. Ara el que està de moda és el vodka amb tònica i en alguns casos molt exclusius, doncs, aquests experiments de cervesa artesanal, per descomptat, en cafè. És a dir, l'important aquí no és que estigui bo, que estigui dolent, que òbviament està dolentíssim, sinó el fet de que tu puguis fer una foto bevent això i pujar la xarxa social oportuna.
Replicar les obres d'en Calatrava ja són ganes, eh?
Sí, a més, replicar-les 100%, per tant que tinguin errades arquitectòniques, que hi hagi goteres i que, per descomptat, a un moment donat se li pugui presentar una demanda. Si no, no seria replicar el 100%.
Solitàries torres de la Vila Olímpica. Què ens vols dir?
Solitàries torres de la Vila Olímpica és perquè aquí es planteja... En el futur, diríem, tota la zona actual de la cara del 22 arroba, al voltant de la plaça de les Glòries, que és allà on es vol establir el pol econòmic de Barcelona, s'acaba convertint, en aquesta caricatura que jo faig, en una zona de gratacels. De fet, se l'anomena el Barhattan. Com que aquella és la zona dels gratacels, una mica com la de France a París, no? El nou districte econòmic, els actuals gratacels de Barcelona, que són les torres de la Vella Olímpica, queden solitàries. Metafòricament, si vols, també pots parlar que ja queda solitària, queda endarrerit les glòries de la Barcelona Olímpica del 92 i ara estem en un altre capítol.
El Tescat, invent català.
Tescat, sí, això és una barreja entre Tesla, no?, els actuals cotxes elèctrics, i Escat, que seria la nova Seat. La nova Seat desapareix perquè desapareix la E d'Espanya i se situeix per la C. Aleshores, són cotxes elèctrics, autònoms, i que, a més, viatgen a 250 km per hora en unes autopistes que només existeixen en aquesta Catalunya. Són superautopistes que permeten aquesta conducció de cotxes autònoms a gran velocitat.
No tenen autopistes, tenen superautopistes.
Superautopistes, sí. Són unes autopistes més estretes que l'habitual, perquè com que ja no hi ha conducció humana, doncs no cal fer grans autopistes i només s'hi pot anar amb els cotxes aquests autònoms.
Lesben és un homenatge a Lesben Hassel?
Lesben em va passar una mica com a la senyora Úrsula. Lesben, quan vaig començar a escriure, no sabia quin nom li havia de posar, i per consum intern meu li vaig posar Sven, vaig dir, bueno, ja ho canviaré. Al final no li vaig canviar perquè hi ha un acudit, que és un joc de paraules amb ell, que és una persona molt, molt, molt sol·lícita, i per explicar que sempre està disponible als altres, doncs hi ha un personatge que diu que si tu li dius Sven, ho deixa tot. I ho vaig deixar així, perquè si no l'acudit no sortia.
Les euroestelades ja no són com abans.
No, ara, tornant al tema de la simbologia, ara substituïm l'estrella de l'estelada per 12 estrelles, que és l'estelada europea, ja que, diríem, la societat en aquest cas està dividida ja no entre la independència o no de Catalunya d'Espanya, sinó si aquesta Catalunya independent ha de tornar a la Unió Europea o s'ha de mantenir fora.
També treus el Paquito Chocolatero i poses a tothom, aquí, tu.
Sí, Paquito Chocolatero se confon amb l'himne d'Espanya, que també és una cosa que torna a ser d'actualitat, que si l'himne d'Espanya ha de tenir lletra o no ha de tenir lletra, això surt en un acte en el que hi ha comunitats catalanes i espanyoles que es retroben, i un moment donat, doncs, els catalans no reconeixen l'himne d'Espanya, que fa temps que no el senten, però i el confonen amb Paquito el Chocolatero, que sí que sona.
Micció impossible, per què?
Un altre joc de paraules. Hi ha un personatge que ha de descobrir... parlàvem abans del petroli, ha de descobrir l'origen d'aquest petroli que al començament no se sap exactament d'on surt, i s'infiltra a unes casernes espanyoles, i aquesta missió impossible, ell per poder-ho fer, doncs... la seva excusa és demanar als militars un lloc per anar a orinar. Aleshores, d'allà ve el joc de paraules i l'aventura que s'explica en aquest capítol.
Àries Osborne. Això va pel Bertín Osborne, o què?
Això va per Bertín Osborne, va una mica per la família Osborne, va per tot el diríem... aquesta casta andalusa apoderada, que és la que té els toros, i també va per l'Àries Cañete. De fet, el personatge físicament és una descripció del ministeri Cañete i fa coses que va fer l'Àries Cañete en la vida real o que van fer els eurodiputats espanyols del Partit Popular a la vida real, que va organitzar una exposició de toros al Parlament Europeu. Això surt al llibre també en forma de...
Aeroport Muriel Casals.
Sí.
És molt bonic, això, no?
Sí. Vaig estar dubtant si fer-ho o no en un llibre que és humorístic, però vaig pensar que seria un petit homenatge. No?
És molt bonic.
Pensar que al final... Sí, l'origen era... Vaig a posar-li un nom d'un personatge històric a l'aeroport del Prat, i després va passar allò de la Muriel. I tenia pensats altres noms, però vaig pensar que podria ser... que podria estar bé.
Pagar per entrar a l'hospital se'm fa difícil.
Copagament, sí, segur. Com a visita, en aquest cas, sí. I, a més, segons si ets una visita directa, si ets un cunyat o ets un familiar o ets algú que pot molestar, pagues més o menys.
Una campanya impoluta d'unes eleccions. Una mica difícil, anat bé, no?
Una campanya impoluta d'unes eleccions, sí. Però aquí, d'alguna manera, es pretén que tot el que es faci a nivell de... electoral, aquest referèndum que es vol organitzar, també altres votacions que es plantegen, com a mínim la imatge que la classe política vol donar és que sigui impoluta, i això sí que en un portes d'entrar o de tornar a la Unió Europea ha de ser, doncs això, impoluta.
Els teus personatges també perden la motivació per la feina, no?
Perden la motivació, sí. Perquè tenen caps... que estan més preocupats del seu ego moltes vegades que de fer la feina bé, que no volen reconèixer la vàlua dels seus subordinats, i això fa com moltes vegades a la vida real doncs, que acabis perdent aquesta motivació.
Les fuites es donen sovint a la societat i als partits polítics, no?
Les fuites. Les fuites, vols dir el transfuguisme, per exemple, el passar d'un lloc a l'altre.
Sí.
Sí,
canvi això, de jaqueta.
Sí, això s'ha donat molt a la classe política d'aquí. Aquest procés real, diríem, no el del llibre, ha fet que molts polítics s'hagin hagut de resituar. El mapa polític que teníem fa 10 anys no té res que veure amb el mapa que tenim ara. I el mapa polític que jo he plantejat al llibre també és molt diferent del real i està fet per provocar més d'una sorpresa.
No es veuen governs verds per aquí?
Governs verds? Ja no. Suposo que la tesi ecologista d'alguna manera ha anat calant de manera transversal amb els diferents partits polítics, i ara ser ecologista ja és gairebé com una obligació, més que res perquè el canvi climàtic crec que ja ningú, o gairebé ningú, dic gairebé, el nega. Però quan hi havia aquests partits verds que eren els únics que el defensaven o que defensaven lluitar contra el canvi climàtic, doncs aquesta època crec que ja ha passat.
Terelu Charcos. Això és un homenatge a la Terelu Campos, no?
És un homenatge, sí, és un homenatge a la Terelu Campos, però pot ser qualsevol de periodista d'aquesta generació i d'aquests canals privats. De fet, també és un altre personatge del qual vaig estar adoptant el nom. I venia molt al meu cap una persona que després a la vida real, recent, ha tingut una certa influència amb el procés, com és l'Anna Rosa Quintana, per exemple. I de fet, el nom va estar a punt d'aquest personatge va estar a punt de dir-se, si no, Anna Rosa Quintana, una cosa molt semblant.
Ministre de Tertúlies i Control de Canallesca.
Sí, carai. Sí. Això forma part d'un govern, el govern espanyol sense Catalunya, en el qual molta gent que ara els situem en el món de la premsa ocupen càrrecs de responsabilitat i fins i tot ministeris en aquest govern.
Li fas hasta una ressenya a l'Elita Calavera, a Alemanya, no?
Sí, 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 sí.
Molt divertida, aquella senyora. La pantalla gegant no pot faltar mai. També veig que també la treus, no?
Sí, això són les icones de la realitat han d'estar presents al llibre, perquè el llibre al final és com una coctelera on, tot i que la història és inventada, s'han de poder trobar referències reals. Aleshores, igual que parlàvem abans de la icona del balcó, la de la pantalla gegant és fonamental, també tenint en compte que hi ha una part de l'acció que no transcorre a Barcelona, sinó que transcorre a la frontera, i des d'aquesta pantalla gegant s'ha de poder seguir els esdeveniments de Barcelona.
Un diari que es diu L'Escup, això va per lo d'escopir notícies?
Això és un altre joc de paraules entre Scoop, que és en anglès exclusiva, i Coop, que coneixem doncs, la formació política anticapitalista, que tot i que no surt exactament en aquell llibre amb aquest nom, sí que hi ha una líder del moviment antieuropeista que pot recordar els antisistema d'aquest partit.
Ets d'origen mallorquí, perquè hasta treus amb el Bartolomé Forteza. Sí. Hasta m'estranya com no li dius Tomeu.
perquè estem parlant d'una Espanya en la que s'ha prohibit el català.
Mare de Déu.
I ja no se li pot dir Tomeu. Tot i que a casa seva potser sí que li diguin.
I també poses un mitjador neutral.
Un mitjador neutral, sí. L'europeu.
Sí. Bueno, no sé si és europeu. Un mitjador neutral, ja. I després també aquí hi ha una cosa que és molt bonica i molt divertida. Espartac Mollerussa. Això què sí. És? Un homenatge a Mollerussa o Espartac Paran?
És Mollerussa, sí. Clar, jo li havia de posar un nom a aquest senyor. Aquest senyor és l'alt representant per la Unió Europea, que és de Kosovo. Kosovo té una sèrie de paral·lelismes amb el cas kosovà i català quan es parla de la relació amb la Unió Europea. I no sabia quin nom li havia de posar. I Espartac em va sonar doncs, molt balcànic, no? I molt contundent. I Mollerussa és Mollerussa, és la ciutat.
De... No, ja,
Mollerussa,
no, ja,
Mollerussa mon amour, ja tot, tot i que amb una grafia una mica canviada. Però sí, sí.
Costa veure una Catalunya atlàntica.
Costa veure... Sí, sí, de fet, és el que deia abans, no? Qui ha de recórrer a l'atlantisme, en aquest cas, és Espanya, és l'OTAN, i al moment en què es parla, doncs, de la defensa, i aquí, doncs, Catalunya encara no entra en tot el que seria el joc de la defensa.
Fa estrany veure una Inés Arrimadas com a presidenta de la República, no?
Això és una d'aquestes coses que els oients haurien de baixar el volum, perquè se suposa que és una sorpresa, no?, reservada a l'oient, sí.
No et descuides a ningú. També poses a l'Àngela Merkel.
L'Àngela Merkel, sí, perquè a més és la personificació d'Europa, al final, perquè parlem molt de les institucions, però al final qui mana és el Consell Europeu. El Consell Europeu funciona per un sistema de vots i és el país més poderós, per tant, Alemanya, qui té sempre les claus de tot, no? I això ho hem vist a la vida real. Veiem també que és una senyora que s'ha eternitzat bastant el poder, tot i que ara a Alemanya es comença a parlar de la seva successió, però ja en el llibre, doncs, igual que el Putin, doncs, són personatges que són eterns i estan allà.
Quins nervis quan es tanquen els col·legis, no? Electorals, s'entén.
Sempre hi ha nervis, sempre estem pendents de les famoses enquestes, que a vegades l'encerten i a vegades no l'encerten. I moltes vegades el que surt quan es tanquen els col·legis són el que es diu ara una nova pantalla, han canviat de fase, i a vegades, tot i que pensant que les coses canvien, res no canvia i tot segueix igual.
Bueno, doncs fins aquí. És una ficció sobre la independència catalana, vista amb clau d'humor, és molt distreta i divertida. Llegiu Fora de la Galàxia, de Nando Soneguera.
Heu escoltat Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.